Ara mateix passa gairebé un minut de les 9 del matí. Continuem en directe al primer cafè de Ràdio Estel. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Ja en la segona hora, com cada dilluns, ens acompanyarà el periodista Ramon Castelló en una nova història de l'esport. Avui el Ramon ens parlarà de la mort de lluitadors de wrestling, que és el que es coneix com el pressing catch. Sara, mira, recordes tu del...
Sí que me'n recordo, sí, però fa molts anys,
fa
oi?
Fa molt, 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 aquests dissabtes al matí, eh? Que t'aixecaves d'hora per veure-us.
I tant.
Doncs el Ramon avui ens parlarà de la mort de lluitadors d'aquest esport. Li preguntarem si es pot considerar o no esport abans d'hora. També presentarem avui un concert del grup Tocats pel Gospel que es farà el diumenge 1 de juny a l'Auditori de Barcelona. I justament aquesta setmana, acabem de parlar ara del Barcelona World, doncs la Laura Aznar, a la secció El Pitjor del Pitjor, ens planteja si estàs a favor o no del Barcelona World. Ja a la recta final tindrem, com sempre, la cuina de la Totó amb Carmen Morales i altres sorpreses que anirem desvetllant durant
molt
el programa d'avui. Et sembla bé?
Em sembla perfecte.
Doncs vinga, repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
Comencem aquest repàs informatiu amb una notícia que coneixíem aquest matí. Una dona ha estat detinguda a Reus després d'haver intentat cremar viva, presumptament, la seva parella de 60 anys. Els fets han passat aquesta passada nit cap a les 11, quan els bombers han rebut un avís d'incendi. Aquesta dona, que presumptament estava sota els símptomes de l'alcohol, ha estat detinguda pels Mossos d'Esquadra. Segons els seus veïns, testimonis, es tractaria d'una persona força conflictiva. L'home, segons sabem, es troba ingressat a la unitat de cremats de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on es troba en estat crític amb un 60% del cos cremat. Encara a casa nostra, avui hem sabut, gràcies a una enquesta feta pel diari La Vanguardia, que si avui hi haguessin eleccions, a casa nostra sí ho mantindria un lleu avantatge sobre Esquerra Republicana en un escenari força fraccionat. El PSC, el PP i Ciutadans es disputarien la tercera plaça, mentre que Iniciativa perdria, si ho aconseguiria, 37 escons, 13 menys que la cita del 2012. Esquerra, 34, 13 més. La CUP duplicaria la seva representació actual fins a 6 parlamentaris i Iniciativa en cediria 2. Marxem a l'exterior. Victòria aclaparadora del sí amb un 90% a la independència en el referèndum celebrat a l'est d'Ucraïna. Tot i aquests resultats, els organitzadors són conscients que serà molt complicat negociar amb Kiev i també amb la comunitat internacional. La jornada d'ahir va transcorrer amb força tensió. Una persona va morir i diverses van quedar ferides en dos incidents. També es va trobar penjat un cap de policia que havia estat segrestat divendres passat, dos dies abans. El govern ucraïnès de moment no reconeix aquest referèndum, tampoc ho fa ni Europa ni els Estats Units. I en esports, el Barça va ser incapaç ahir de marcar el camp de l'Elx, però l'empat sense gols manté viu pel títol del Barça després que l'Atlètic tampoc pogués guanyar el Màlaga al Calderón. El Barça, per tant, s'ho juga tot a cara o creu en l'última jornada contra l'Atlètic al Camp Nou. I qui sí que ha dit adeu finalment a la Lliga ha estat el Real Madrid després de perdre el camp del Celta per 2-0, que entrena, per cert, Luis Enrique.
Ràdio Estel.
Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar i, si vols, el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel.
A veure, Sara,
Mercè, quasi no puc...
L'espanyola.
No podia continuar perquè he vist la Carmeta tan emocionada amb això del Madrid que dic, me n'oplego.
Lido,
bueno, ens ha faltat dir...
Bé,
l'Espanyol, força bé, Mercè, sí, però continuarà un any més a primera, gràcies a aquest empat a un contra l'Osasuna a Cornellà al Prat.
I Aguirre, què, continuarà o no?
És que no ho sé, l'altre dia ho pensava.
Si preguntem als companys de Zona Mixta, a veure
què... Sí, segur que ells ho saben.
Segur, ho saben tot del món de l'esport. I també el nostre company, el Ramon Castelló, també li preguntarem ara, a veure què farà l'Aguirre. El que
això,
no farà és guanyar la Lliga. Això, el Real Madrid.
Ui, com està la cosa.
Res.
Bueno, de moment...
De moment estem contents.
Molt.
Ara queda malament dir-ho, però...
Ja està.
És igual, tu.
És igual, vinga.
Ja s'ha fet.
Va, aquí felicitem, Carme.
Vinga, home, avui és un sant molt, 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 molt estimat, sobretot ara. Avui és Sant Pancràs, que és el patró de la salut i de la feina. Sobretot de feina, que tu
mira,
vas a l'església i veus el Sant Pancràs ple d'espalmetes. Tothom
com demana.
Sí. Que sí? Doncs, bueno, doncs felicitats al Pancràs. En tenim un després per felicitar.
Ah, sí?
Sí. Sí, sí. Doncs, bueno, ja hem dit això, Sant Pancràs, i tal dia com avui, en el 1981, és anomenat François Mitterrand el nou president de França. 1917, s'estrena el Victòria a l'auca del senyor Esteve, del Santiago Rossinyol.
Jo la vaig fer, aquesta obra.
Sí? Sí. Bueno, jo l'he vist, però m'encanta.
És molt xula,
És maquíssima. Jo l'he vist i quasi sempre el Romea, perquè trobo que és un teatre molt, molt entranyable per tot el que és teatre català. M'encanta, vull dir que si la tornen a fer, segur que hi vaig.
Vinga.
Doncs vinga. I bueno, i en 1979, Joaquín Rodríguez, ciclista, i l'Enric Singer, músic americà. I tenim les dues felicitacions, avui un Pancràs, doncs en Pancràs Nel, de part de tota la seva família, i també del Patufet, se suposa que és el petit de la casa, de part del Patufet. I Vicent Giral, en el dia del seu aniversari, de part de tots els seus nebots. Doncs felicitats a tots els Pancràs. Femení, em sembla que no hi és, no? Pancràcia.
No? La Pancràcia.
És possible, eh? Doncs bueno.
També les felicitem.
Pancràs i Pancràcia.
Doncs queden tots felicitats.
I felicitats a tots els culers. Vale.
Vinga, que vagi bé, Carme, vale, bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel. La fe ens ensenya a identificar formes de govern no justes quan reconeixem que l'autoritat prové de Déu a fi d'estar al servei del bé comú. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. La crisi ens empesca cap a les portes d'un canvi de paradigma social. Només depèn de nosaltres que les obrim o no.
Un canvi cap a una nova consciència en la que els valors materials queden superats i s'imposen els principis de la fraternitat, la solidaritat i la pau.
El Compromís Ciutadà, un programa que fa anàlisi crítica del sistema i que n'ofereix alternatives. Cada dilluns de 3 a 4 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principal. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Francesc reivindica els dos nous sants com a models per la renovació de l'Església. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Estàs en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
El dia 16 de maig, l'orquestra Barroco Sempre Giovane tancarà la 15a temporada de concerts a Barcelona, a Santa Maria del Mar. Podràs escoltar obres de Vivaldi, Bach i Handel en un marc incomparable. Més informació a www.concertsabarcelona.com i venda d'entrades a Telentrada, Ticketmaster i El Corte Inglés. Històries de l'esport, amb Ramon Castelló.
Avui 10 minuts, bé, al marge de comentar l'actualitat futbolística d'aquesta darrera jornada de Lliga. Avui, Ramon Castelló, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ens volies parlar d'un tema molt polèmic als Estats Units. La mort abans d'hora de molts dels lluitadors del Pressing Catch, eh?
Sí, perquè fa uns dies va sortir un titular que era "Mor el último guerrero". I clar, jo a partir d'aquí vaig començar a estirar el fil, perquè, home, l'Último Guerrero era el meu preferit de l'època que dèieu abans, no? del pressing catch, i és que tot això ens porta, ni més ni menys, que vosaltres ho dèieu, això que us sonava de fa anys. No fa tants anys, ara, perquè ha dit més tongades, que hi ha gent d'ara que és joveneta que han tornat a veure pressing catch. Però, bé, ens hem de situar primers 90, en determinades zones d'Espanya, perquè no totes van arribar a les privades al mateix temps, Antena 3, Telecinco i Canal Plus, i en les que va arribar l'època del Campeones, d'Oliver i Benji i tal, doncs, com dèieu, dissabtes i diumenges al matí, en horari de programació infantil, van fer una cosa que es deia Pressing Catch, un programa, doncs, com dèiem, que jo com a gironí només podia veure quan anava a casa els meus avis a Barcelona per Nadal i tal, perquè no teníem privades a Girona fins al cap de 2 anys, no van arribar. És a dir, tot el Campeones ho vaig veure després. No ho teníem, Mercè, estic fent,
de Girona.
Estic fent la referència. Pressing Catch era un programa de wrestling, és a dir, de lluita lliure.
Per tant, esport. Es considera esport.
No ben bé, ara t'ho explico. És lluita lliure falsejada i feta espectacle. Seria més circ, potser.
Sí, jo m'ho creia, eh? Tu t'ho creies?
Jo també m'ho creia fins que els vaig veure en directe i llavors allà cantava molt, no? Quan, per exemple, pagaven un cop de puny, a la vegada picaven a terra fort i llavors sonava com un tros de cop de puny i no era tant. Sí que en barreja de culturistes, actors, pseudoboxejadors, equilibristes, com personatges de circ, és a dir, tota una barreja que si a tu que t'agrada el cinema i en consta, doncs aquella pel·lícula El Luchador, la que sí. Interpreta Mickey Rourke, que acaba d'això, allà es veu com abans del combat preparen, doncs ara tu faràs això, després jo et faré l'altre i tal, no? És a dir, que està pactat, però sí que doncs, se simula una lluita i té l'origen que molts d'ells provenen de la lluita lliure, que sí que és un esport olímpic, no? Però vaja, com dèiem, combats absolutament falsejats, patades voladores, acrobàcies, el piquete de ojos, que no era res més que posar els dits a l'ull al rival. En fi, tot això, a més deien molt, no lo hagan en casa, això ho estaven repetint, no lo hagan en casa ni en el colegio, i era perquè doncs, algun nen
no
ho imités a l'escola, i evidentment era el que feien era pactat, però era perillós, és a dir, saltar de dalt d'un ring empatada i caiguda lliure a la vegada, doncs home, et pot ser mal. Hi ha molts noms d'aquella època, Hulk Hogan, El Enterrador, El Último Guerrero, El Poliloco, etc. Fins i tot va haver-hi gira a Barcelona, on vaig poder veure'ls en directe al Palau Sant Jordi, després de convèncer la família. Sí, no m'hi han deixat tornar l'any més. Devia tenir 12, entre 11 i 13. Jo crec que em va enganxar més o menys aquella edat. 9, 10, 11, aquells anys. Però ja jo crec que m'hi deixessin anar, jo crec que devia estar més cap als 11, 12 que no cap als 9.
I vas anar amb els pares a veure el...
Amb el meu pare, sí, que ja va dir que no hi tornaríem mai més. Bé, a poc tot això van desaparèixer de la pantalla de Telecinco, aquest programa de tele, fins que fa pocs anys van tornar-ho a emetre 4, sí. En obert, i marca TV, amb noms com, em sembla que eren Batista, John Cena, Randy Orton, era una nova generació de lluitadors, de l'antiga època només quedava l'Enterrador, i es va tornar a emetre, i es van tornar a veure samarretes, productes de merchandising, i de nou, doncs els pares, associacions de pares van protestar, perquè clar, que sigui un programa infantil, doncs home, és un debat...
Està allà al límit, no?
Sí, jo no sé si és el infantil, no seria, és a dir, no ho seria... Però, clar, no sé tampoc una cosa d'esport que es fa mal de manera aleatòria, sinó que està pactat, doncs bé, queda tot aquest dubte, no? En definitiva, doncs, com dèiem, tot això va anar de 4 a Marca TV, i d'aquí, quan Marca TV va deixar d'emetre continguts en obert, que només van posar publicitat, doncs ja va desaparèixer un altre cop. Sí que ara he vist que per Neox o per canals d'aquests, no sé si era l'última pagada de canals, també han acabat desapareixent, però vaja, en canals de pagament segur que encara ho trobaríem. Doncs vale. Això, mort de l'Último Guerrero, 54 anys.
I que anava bastant de competència amb l'Humor Amarillo, no? Comentàvem abans.
Sí, l'Humor Amarillo anava a les 3 de la tarda i això anava al matí.
Sí,
eh?
Però els comentaristes eren els mateixos o no?
Era l'estil, era un estil de narració. Jo crec que no eren els mateixos,
però podrien ser-ho.
Era un estil de narració, i si us sembla, ara ja ho hem dit abans, que va morir fa uns dies Jim Helwig, l'Último Guerrero, 54 anys. Cal dir que també no em volia deixar que a part d'aquest sarau que feien hi havia tot un col·laborat associat a la lluita, és a dir, abans del...
Sí, feien com l'espectacle.
Es picaven, es trobaven un dia al pàrquing i s'estomacaven, un li robava la nòvia a l'altre, sí. És a dir, hi havia tot un...
Els entrenadors també s'han posat.
Hi havia el bo i el dolent, el bé i el mal...
Però sí. En un moment això tot era mentida, no?
Sí, home, clar.
Va, no sé, jo m'ho crec.
No siguis ingènua, Sara, no siguis ingènua.
Perdona, escolta, jo... O si no ho especifiques...
Era mentida, sí. Sí. Segur que era mentida, això ja us, ho dic, ja us ho dic ara. No dic que no es facin mal i que requereixin moltes hores d'entrenament el que fan, és a dir que... diem-ho tot.
Home, clar, algun bon mastegot segur que es va rebre.
I tant, i són gent que tenen cossos de gimnàs i molt treballats, i a més requereix moltes hores d'entrenament de fer-te mal.
Clar, i d'aquí potser també el fet de que molts d'ells hagin mort abans d'hora, no?
És que han mort molts. O sigui, jo
clar,
és que quan
veure, això és sospitós.
Clar, quan va morir l'Último Guerrero, vaig començar a agafar llista i d'aquella època dels 90, pràcticament, no un 80% ha mort. O sigui, és que no en queden gaires, eh? O sigui, és una cosa brutal i tremenda.
Clar, i joves, 54
i joves,
anys,
sí.
Eh, l'últim mort.
La majoria morts abans dels 60, molts entre els 35 i els 55. I d'això en parlarem per què es donen aquestes causes, perquè evidentment aquí és un tema molt col·lateral, però a Estats Units no ho era. Ui, i abans que rigueu, sí.
És que clar, presenta. Mà dreta, aquí tenim, l'Último Guerrero, i a mà esquerra,
el Carinyoso, sí, pobret, que també
aquest segur va fotre empatades.
Escolteu una mica com era la narració d'un combat de pressing catch, el que veien els nens dels 90 a Espanya amb Telecinco.
Le hizo la sillita eléctrica a Bobby Cerebro Heenan, que quedó retratado, el Último Guerrero por los suelos, uy, uy, se levanta, Manitou ha entrado en él, y aquí puede pasar de todo. El escenario tiembla, tiemblan los espectadores, tiembla Héctor del Mar, tiemblo yo...
Héctor del Mar, que retransmetia així, eh? Héctor del Mar! Aquest era el show, eh? Ara aquí en aquest combat teníem l'Último Guerrero i el Carinyoso, que no em feia tanta gràcia, Ricky Rude, el Carinyoso, dintre d'una gàbia, donant-se de mastegots, i a veure qui, el primer que sortia de la gàbia, tots dos amb sang, és a dir, molt per nens, no seria, ja estem d'acord. I clar, sí, bueno, és igual, és que ara va explicar el que era una sillita elèctrica, però no m'allargaré en tècniques de pressing catch, però vaja, en qualsevol cas...
Ets un expert, Ramon.
Home, aquella, a mi m'agradava, vull dir, aquella època em vaig enganxar bastant i era divertit. Jo sí que he sabut aquella època tot el drama que hi havia darrere d'això, potser no m'hagués agradat tant.
Jo me'n recordo que em va decebre moltíssim saber que era tot fals. Jo t'ho juro que ho recordo, eh? El dia del pressing catch, no.
A mi m'ho deien, els meus avis m'ho deien, això, perquè aquí a Barcelona hi havia hagut de lluita lliure als anys 50 i 60, el Pris diu que n'hi havia hagut i tal, i ho deien, que és el que tothom sabia, que era mentida, la gent gran, però...
La gent gran.
Sí, els adults ja ho tenien clar, que era mentida, però jo encara també m'ho resistia a creure, eh? Però sí. Quan vaig anar al combat de Barcelona sí que vaig dir, aquí, realment, quan ho veus a ull, dius, no, home, es nota molt que no es toquen. Bé, com dèiem, va generar molt marxandatge aquells anys. Jo tenia ninots de l'Último Guerrero, del Poliloco, hi havia jocs de la Game Boy, ara que feia anys de la Game Boy, a part del Tetris, també teníem aquest jocs de pressing catch, per la Mega Drive, per la Super Nintendo, en fi, tot una època vintage, sí. que ja quedava enrere, però vaja, que per davant es van portar molta gent en aquests lluitadors.
Sí, si et sembla, fem un resum dels lluitadors morts d'aquella època, a pressing catch, i quines han estat les causes de la mort?
Mira, repassem ràpid, perquè més d'un quedarà afectat, perquè no ho sap, però vaja, en tots aquests anys han mort British Bulldog, 39 anys, atac de cor, André el Gigante, 46, atac de cor, Eddie Guerrero, als 38, atac de cor, aquest va tenir un atac de cor durant un combat, però la gent es pensava que era conya i no, bueno, va seguir combatent una estona. Umaga, que aquest és de la segona tanda, de fa pocs anys, va començar a sagnar pel nas mentre dormia al sofà de casa i va acabar morint, 36 anys. Bam Bam Bigelow, 45, mort per sobredosi. Big Bossman, el Poliloco, 41 anys, també mort. Mr. Perfecto, 44 anys, sobredosi de cocaïna. Macho Man, Randy Savage o Macho King, com el coneixem aquí, 58 anys, atac de cor mentre conduïa. Yokozuna, un japonès que era com un lluitador de sumo, edema pulmonar, mor amb 34 anys. Terremoto Earthquake, 42 anys, víctima de càncer, i potser la més mort, la que va ser la més horrorosa i mediàtica, un lluitador de la segona època, d'aquests lluitadors més recents, Chris Benoit, que va matar la dona i el fill a cops i finalment es va penjar amb les peses de la seva sala de gimnàs. Doble homicidi i suïcidi posterior. En aquest cas, la Chris Benoit, la mort, es van conjurar diverses coses, en fi, des d'una sobredosi fins que tenia el cap absolutament destrossat a nivell cerebral pels cops que havia rebut durant la seva carrera. També n'hi ha d'altres, menys coneguts, però vaja, jo n'he dit 13, però si els diguessin tots ens aniríem a 25-30 segur, dels més coneguts, i ja per no anar a lligues menors d'Estats Units, a gent menys coneguda. Bé, si féssim programes esotèrics, d'aquests de matinada, diríem que tot plegat pot ser una maledicció d'algú, però no,
sí.
Malauradament les causes es poden, es poden determinar i objectivar.
Sí, la majoria de casos que has explicat són infarts, llavors deduïm potser quina seria l'explicació.
Clar, infarts, però estem parlant de gent que passa moltes hores al gimnàs, en principi...
Que es pren...
En vida... No, però primer, vaig a lo primer, és a dir, en principi hauria de ser gent que un infart, el que fa esport habitualment de manera regulada, no hi hauria d'haver cap problema. Quan passa això... bé, estem parlant, doncs, aquests infarts es barregen aspectes com asteroides, que això als Estats Units era uns anys que anaven els asteroides com, vaja...
Rolaven aquí.
Sí. Els asteroides, recordem, per obtenir massa muscular, també hormones del creixement sense control, addicció a analgèsics i fàrmacs de tot tipus per suportar el dolor de les caigudes, consum de drogues com cocaïna per sortir endollats al combat...
Clar, és que realment sortien com molt espitats.
Sí, home, l'Último Guerrero, per exemple...
El recordo com...
L'Último Guerrero sortia corrent des de darrere i pujava al ring i començava a sacsejar totes les cordes a la vegada i si estava 5 minuts. Ara aquí sentíem el combat que l'Último Guerrero li pagaven, semblava que tenia el combat perdut i llavors entrava com en trance, que deien això del gran Manitou ha entrat en ell, no? Doncs potser no era el gran Manitou, havia entrat alguna altra cosa, i per tant, per això feia el que feia. En fi, tota una generació de lluitadors que van perdre la vida molt abans del que tocava i que no eren conscients d'aquells herois dels nens, que en realitat potser ells estaven vivint un infern per donar-nos espectacle. El luchador, tu l'has vist, el luchador?
El luchador, la peli, sí.
A la peli jo crec que aquest tema no el toquen, perquè és molt polèmic i les federacions de lluitadors no ho volen admetre.
No li fa gaire gràcia,
no? Però també el luchador, ara farem l'espoiler, no? Però al final, ell tota la pel·lícula té com un problemes cardíacs, no? I al final acaba fent un últim combat acceptant els problemes de salut que pugui tenir. Per tant, també el luchador, ja interpretem que no es veu a la pel·lícula, però que acabarà com aquests lluitadors, segurament, fent un infart a mig d'un combat amb una edat propera entre els 50 i els 60 anys, no? Per tant, una demostració més que està assumint que aquest tipus de perfils acaben tots d'aquesta manera.
Tu diries, per tant, que a dia d'avui, Ramon, encara passa en l'actual generació de lluitadors?
Jo crec que el que ha passat és tan evident, és a dir, és tan... En fi, les dades són tan tremendes que sí que s'han pres mesures. El que passa que, clar, tornem al punt d'origen, és a dir, no estem en un esport. Per tant, si no estem en un esport, si no estem sotmès a cap Federació Internacional d'Esports, estem en mans d'una empresa privada, un circ, val? Llavors, a partir d'aquí, és autorregulació el que hi ha, és la pròpia empresa, els mecanismes que ha pres, no? Sí que crec que la pròpia empresa, veient el que ha passat... Se sap que els darrers anys ha expulsat lluitadors, els anys de clíniques de rehabilitació... O sigui, hi ha bastant més control que el que hi havia aquella època. És a dir, està la cosa bastant més regulada, però no deixa de ser una autorregulació, perquè d'aquests lluitadors, alguns dels que he dit, Umaga o Chris Benoit o Eddie Guerrero, són morts de no fa massa. És a dir, que tot això jo crec que està més regulat. De fet, els lluitadors, si ara els miressis els que hi ha ara, amb els que hi havia abans, els cossos aquells de culturista... musculats exageradament, no n'hi ha tant, hi ha un perfil més d'esportista fibrat, molt àgil i fibrat, no tant un
inflat,
mapa, sí,
no?
Un Conan el Bárbaro, diguéssim.
Sí.
Però jo crec que encara, en fi, veurem d'aquí uns anys si aquesta estadística davalla i aquesta gent viu anys o no. En fi, també, com els... No és el mateix que el ciclisme, perquè el ciclisme sí que és un esport, però sí que el ciclisme s'han pres moltes més mesures i lo normal seria que tot això davallés, no?
Mira, tot just la Sara ens explicava una notícia la setmana passada, no? Una mort sobtada,
sí,
també.
Sí, l'atleta, el Iago Lamela, també als 36 anys, que al principi potser deien que havia estat per bueno, doncs, alguna de les seves addiccions, però al final sembla que va ser un atac de cor, també.
Sí, però això és la família, aquí sí que... No ho sabem.
Clar,
és
no
a dir,
no sabrà.
L'autòpsia ha dit un infart, segons la família. Jo crec que la família és la imatge que vol donar d'ell.
Escolta, Ramon, però a mi m'agradaria quedar-nos avui a les històries de l'esport amb aquesta reflexió que has fet, que no érem conscients, no? Aquells herois que nosaltres teníem, no?, de la televisió...
Clar, doncs, però és com una mica el Tour, no?
Era l'infern que estàvem vivint.
El Tour de França, no? Ho vivia en una època com... Uah, saps? Com se'n va Pantani? Pantani també es va acabar matant, Pantani,
sí.
No? Vull dir, és a dir, que tots, quan volem que la gent vagi al límit i ens agrada, però això hem d'assumir... No assumir, no hem de permetre que es pagui un preu amb la
Exacte.
Salut, no? Diguéssim. És a dir, tot això, aquella època, aquest programa per nens i un programa molt pro-yanqui, a més, tot el públic cantava USA, USA aquí a Barcelona, és a dir, bé, va ser d'una etapa que jo crec que estava tot desregulat absolutament i era com el show, the show must go on i tot per l'espectacle i per desgràcia, doncs, aquesta gent tota mor molt jove i, clar, això, en fi... Sap greu.
Escolta, Ramon...
Què, vols parlar de l'última jornada
sí,
de Lliga, no?
Sí, una miqueta, va, tenim...
Com ho veieu?
Bé, jo crec que, bueno, si no som capaços de marcar l'Elx, jo crec que patirem dissabte, però tot i així...
Jo crec que guanya l'Atlètic, eh? Sento dir-ho.
És que clar, és que el Messi, escolta, Ramon, per favor...
El Messi no, deixi de buscar bolets i se centri en l'últim partit.
Clar, home... És que no vull saber ni les primes que cobren, ni res, perquè és que t'ho juro que és indignant, Ramon. No estic indignada.
Estàs indignada.
Estic indignada, home, per favor.
A mi m'és igual, ja.
Vull dir, és que no sé si estan pensant en el Mundial o en què pensen, no?, a dia d'avui. És que però, més oportunitats
no sé,
que poden tenir.
No sé, potser encara estaven... Estàvem pensant en Conxita Salsitxa, o vés a saber, no?
Possiblement, vull dir,
però,
que els va...
Vaja, és que, clar, no sé, sí, sí.
No sé, tu et va donar aquesta... Era un partit de...
Costa molt marcar un gol. Jo crec que estan absolutament encallats i no se'n surten. Llavors, jo crec que el Camp Nou, si és per on, si fem una reflexió racional, estic d'acord amb la Sara, el Barça no guanyarà la Lliga. Ara, que el Camp Nou es pot confabular tot, que el Barça surti com un tro i que només en 5 minuts en facin 2 i a partir d'aquí tot el Camp Nou es volqui, passi com la remuntada contra el Milà. I una mica l'exemple que voldria que passés, no? Que el Barça estava eliminat contra el Milà l'any passat, recordem, i van acabar aixecant, no?, aquell resultat. Per tant, bé que el Barça digui, escolta'm, fem el canto del cisne, no?, abans de que ens immolin a tots i fem l'últim gran partit d'aquest equip.
Clar,
és que moltes,
el Mascherano ahir a l'escoltàvem que deia, diu, clar, aquest partit, diu, és important perquè
home, aviam, però un moment, marxarà molta... M'estic indignant, és a dir, jo el que espero és que aquesta setmana no facin ni un assado més i es prepari el partit
ara,
aquest.
Ara, remuntes.
Dos conscient. Assados s'han fotut aquesta clar, setmana, home, que tampoc jo... és bo menjar tant assado, també diem.
Ramon, sé que tu ets molt expert, però...
I la salsa chimichurri està molt bona, però no caldria tampoc fer-ne
cal entrenar més, Ramon.
I a veure si entrenem una mica i preparem i pensem com marcar. Perdona, Sara, digue.
No, perquè el Barça necessita aquesta cohesió. Això el Madrid no ho fa, no ho fan d'assados, així van.
Però
que
quina cohesió?
Que no s'estimen entre ells. En
jo
estic molt cohesionat Barça...
amb vosaltres i Marcelo. Si faig un assado abans de venir a la secció no estaré bé, vull dir que no.
No, no, clar, està clar. Hi ha temps per... hi ha moments per passar-s'ho bé.
Ja el faran després,
però,
l'assado.
Exacte, quan,
però
quan veiem
Cruyff,
la Lliga.
Quan un periodista li va preguntar... Diu,
Cruyff, ja et dic jo que no va pagar un assado en els 5 anys que va seguir.
Està indignat el Ramon avui, eh? M'agrada, Ramon. Clar, home.
Però ho va dir, li va dir el periodista, diu, que no comes tu? Li va dir el Cruyff. Diu, bueno, llavors el periodista va dir, bueno, sí, és verdad.
Bueno, en fi, escolta, tu què creus? Què vaticines?
No, ja t'ho dic, jo sí que crec que objectivament és molt difícil, però vaja, per estadística, algú hauria de guanyar el Barça, no? I va tocant,
sí,
poder.
Mira, el Toni Huguet diu que sí que guanyarem. Jo crec que sí que guanyarem. Jo
a
crec
mi només
que sí.
Em preocupa una cosa, i ara faré de tribunero culer, és a dir, això veurem les conseqüències que després tindrà per la final de la Champions, des que estarem l'Atlético de Madrid, tinguem-ho clar.
Clar, això
però
sí.
Bé, escolta'm.
Tu què prefereixes, per tant? Que guanyi el...
No, home, jo si el Barça tens joc un títol vull que el guanyi el Barça. Aquí sí que no negocio mai amb això.
Vale, però que s'emporti la dècima al Madrid.
Eh?
S'emporti la...
A veure, jo vull que la guanyi l'Atlético, però algun any l'han de guanyar al final. Vull dir que també, escolta'm, ja s'ho traiem de sobre, que guanyi la dècima i ja l'Ungera
ja
no sona igual. No sé.
No, el Toni
no
diu
volem,
que no.
No volem,
Ramon,
i era el
meu
aniversari, a més, que juguen la final.
24 de maig.
Això també fa una mica de ràbia anar a celebrar i segons que et trobis al carrer, ja veuràs tu.
Bueno, amb una entrapa de, no? De calamars, Ramon, exacte. Què et sembla? Vinga, que tinguis molt bona setmana. Parlem,
nervis,
parlem dilluns,
sí.
No? Ho comentarem
sí.
El proper dilluns. Que vagi molt bé. I
no
recupera't,
assados,
eh?
Divendres un assado, què tal? Us va bé fer un assado?
Vinga, va, quedem per divendres, fem un assado.
Escolta, no?
I el Ramon també tenia, perdó, un últim consell, que no ens refredem a primavera, no?
Sí, això compta. Sí, amb també. Els aires i tal. Sí. Però si no, bueno, aneu al Camp Nou i sueu molt el dissabte.
Com que no ho fan
els
jugadors, ho fem naltres.
Exacte.
Vinga, Ramon, gràcies.
Adéu.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 3:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 3:15 de la nit a Ràdio Estel. El proper 31 de maig, trobada anual del Club Més Amics a Montserrat. Celebrarem la missa conventual, el dinar de germanor i aquest any la visita guiada a la cova de Sant Ignasi, a Manresa. Comptarem amb la presència de mossèn Jaume Aymar, el pare abat Josep Maria Soler i el cardenal de Barcelona Lluís Martínez Sistac. Més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Ràdio Estel. Amazing Grace.
Ara mateix són 9:45 del matí. Estan a punt d'entrar als estudis 1 de Ràdio Estel. Sònia Moreno, directora del Cor Tocats pel Gospel, i una de les seves cantants, la nostra companya Montse Pibernat. Estan a punt d'entrar, Sara, però de moment, mentre es preparen, nosaltres escoltem aquest Amazing Grace, que és una de les cançons que podrem escoltar el proper 1 de juny a l'Auditori de Barcelona.
Molt xula, aquesta cançó. Ja anirem, Mercè, ja ho hem
dit. Oh, i tant, està apuntat a l'agenda. Però ara, tot seguit, doncs, li demanarem a tant a la Sònia com a la Montse que ens animin, què hem de fer, on hem de comprar les entrades. Però de moment nosaltres us deixem que tasteu una mica d'aquest Amazing Grace de Tocats pel Gospel. But now I'm
was blind, but now I see.
El pròxim diumenge 1 de juny, a 8:15 del vespre, el grup musical Tocats. Ho he dit bé, noies?
Molt bé, Mercè, sí? Ho has dit molt bé.
Sònia, què tal? Montse, què tal?
Hola.
Ara us presentarem bé, Doncs el grup musical Tocats pel Gospel actuarà a la Sala Gran de l'Auditori amb el concert de Gospel Evolution Project de la mà del compositor Sara Camaronès, Emmanuel Job.
Doncs sí, Mercè, recordem que Tocats pel Gospel és un cor de música gospel, com el seu nom diu, que va néixer al setembre de l'any 2000 a partir de la inquietud i les ganes d'una colla d'amics. Com ells mateixos diuen, també la seva empenta i les ganes de cantar juntament amb la bona resposta del públic han fet que aquest grup hagi anat augmentant fins a arribar, atenció, a una mitjana d'uns 80 cantaires.
Doncs avui volem parlar d'aquest concert amb la Sònia Moreno, la directora de Tocats pel Gospel. Què tal, Sònia?
Molt bé, què tal, com esteu?
Encantadíssimes que estiguis aquí avui amb nosaltres, perquè la Sònia vam dir, hem de recordar els oients que la vam entrevistar ja fa un any, ja farà un any, el 2/8 de Ràdio Estel.
Fa més, perquè va ser abans del febrer, això sí que me'n recordo.
Doncs a la Sònia ja vam parlar amb ella, avui tornarem a parlar, i avui també tenim que ens fa especialment il·lusió Montserrat Pibernat,
Hola.
Què tal? Com
molt
estàs?
Bé.
Quina és la relació que tens tu amb Tocats?
Jo amb Tocats? Doncs mira, sòcia fundadora gairebé, com aquell que diu.
No, dic, la Montse Pibernat doncs, és companya de redacció del Setmanari Catalunya Cristiana. Primer de tot, explica'ns, ens podeu explicar les dues, com va sortir la idea de fer el concert de Gospel Evolution Project, perquè ens sembla, Sara, que va sorgir arran d'un taller. Pot ser?
La cosa és que, encara que l'Emmanuel Job ara està molt en boga perquè és un home que va estar a la veu de França, a l'última promoció d'això?
L'última edició.
Sí, edició, vale. Gràcies, periodistes. L'última edició del programa a França. És un home que ara està com molt, molt de moda i està creant tendències, com dèiem per allà, però nosaltres el coneixem.
Explica'ns qui és, perquè potser hi ha alguns oients que desconeixen.
Clar, nosaltres el coneixem des de fa 10 anys. El Manuel Job és un camerunès que està fincat a Montpellier i que fa música gospel, bàsicament fa música gospel, música pròpia. No? És una bèstia de gospel com pates, el definiria jo. Mm? I és un home que fa com 10 anys o així, una mica més de 10 anys, va començar a venir a Barcelona, de la mà de Dani Alonso, d'un altre gran músic, i nosaltres, jo vaig anar al primer taller amb ell, vaig quedar flasheada directament, i llavors, vaig dir que volia que fes amb nosaltres alguna cosa, i ja fa com 12 anys l'Emmanuel Job va fer un taller amb nosaltres, amb Tocats, fa com 12 anys, no?
Sí, primer vam anar, em sembla que era Gràcia, no?, amb el Dani Alonso, vam fer un taller amb altres corals i vam quedar tots bocabadats. I a partir d'aleshores, doncs, la Sònia va establir una relació que, mira, ha durat fins avui.
Perquè és difícil, no establir una relació amb la Sònia, perquè és que, no? Sara, ens encanta, la Sònia Moreno. Llavors, escolta, us vau fer amics i llavors d'aquí ve el concert que fareu a l'Auditori, aquest 1 de juny, aquest diumenge 1 de juny.
De fet, aquest home, la Valia Grossa, fa 10 anys, va agafar 3 cantants d'aquí, catalans, 4, de fet, que ara una viu a Madrid, dos italians, dos francesos, i va crear un projecte que es deia Black and White Gospel Choir. que d'aquí hi ha els tres solistes que vindran el dia 1 de juny també amb nosaltres a cantar, que són la Gemma Brier, el Javier Canales i la Clara Sayago, tres grans cantants de casa nostra, gent molt potent. I l'Àngela Cervantes, que ara no hi és aquí, però que també estava. Llavors, amb aquest gran grup, ell va composar, van arranjar, van enregistrar, van editar i masteritzar, o sigui, lo dejaron a punto de caramelo, un disc que es va quedar allà. Mm. Que jo cada vegada que l'escoltava al meu ordinador, perquè ens ho havien passat els col·legues, la Clara, el Javi, la Gemma, l'Àngela, no? Els cantants que coneixíem d'aquí, era com pot ser que aquesta música estigui només aquí? Com pot ser que no la cantem? Com pot ser que no aprofitem? Bé, perquè són idees i a més coses noves, no? I un gospel molt nou. I llavors això, bueno, va anar venint fins que nosaltres vam fer 10 anys, que fa 2 anys vam anar a l'auditori, 2 anys i pico, no? Mm. Vam fer 10 anys i ens va anar tan bé que ens vam fer un gran concert i ens va resultar un regal del cel, no? Perquè quan fas un gran concert i no t'ho esperes, la producció dona molta abundància, no?
Sí, va ser espectacular. De fet, gràcies al concert de fa 2 anys, als 10 anys, podem repetir aquest concert de l'auditori.
A l'auditori de Barcelona, eh?
Gospel emprenedoria, diguéssim,
sí,
no?
Sí, sí, ens hem tirat a la piscina, no? Com aquell que diu.
Perquè normalment el Tocats, on us podem escoltar? O sigui, feu concerts habitualment o...?
Allà on ens criden, diguéssim, i llavors nosaltres tenim una secció d'autoproducció, que és per això que fem aquest tipus de concert, no? És a dir, on volem anar a cantar? Més enllà d'esperar-nos a que ens vinguin a buscar, o com a grup amateur, més enllà de treballar amb algun manager o alguna productora, o sigui, el punt nostre intermig i molt propi, molt nostre, no? Sí. És, bueno, nosaltres busquem el lloc i busquem els mitjans per poder-hi anar.
Això s'anava a dir, perquè és un projecte autoproduït, no?
Sí, sí, totalment. I a més amb gent amateur, gent que es dedica a altres coses. Vull dir, hem creat comissions, perquè això sí que ho tenim, estem superben organitzats, i llavors a través de la comissió d'autoproducció doncs ho miren tot. De fet, ja podríem dir que són una mica experts, no? Perquè és la segona autoproducció grossa que fem, i també a l'auditori.
Tu quina comissió estàs, Montse?
Jo en cap. Jo dono
Sònia,
suport.
Feina, a tot arreu.
Hi ha gent...
Mira, podríem dir que estic a l'autoproducció de ràdio, no? Perquè...
La promoció.
Tu saps allò de les formiguetes, saps? Que, o aquella gent que en la minoria silenciosa, saps? A la coral hi ha, o sigui, Tocats pel gospel, a part de ser un universo propi que tiene ja com vida, és com un corpúsculo allà, hi ha comissions, hi ha una junta, hi ha un grup, hi ha tal... Però hi ha gent que sense fer res està sempre fent. Jo crec que la Montse és una de les persones que li passa això. I molta gent en el cor. O que jo que sé, gent que abans havia treballat amb la tresoreria, amb la presidència, o jo que sé, llevando vestuarios, o jo trago les aguas. Els detalls d'aquests petits, de veritat, ella ha fet servir la paraula que és, perquè és un cor amateur, però realment el nivell de feina, de compromís amb cada detall i d'eficàcia i... Ara se lleva mucho la paraula excel·lència, no? Sense que hagi de significar que ningú ens ha de venir a avaluar des de fora. Però és una passada a nivell intern, no? Per això és xulo aquest projecte, perquè a fora és gran, perquè a dintre s'ha anat engrandint, també. Perquè a dintre hi ha una estructura preciosa.
Per fer-nos una idea, en aquest concert de Gospel Evolution Project, interpreteu les cançons de l'Emmanuel?
Sí. Sí. Sí, així. No sé si en farem alguna, Sònia, de nostra, no sé.
En farem potser alguna...
Hi haurà alguna sorpresa?
Alguna... Sí, és que de fet tot és sorpresa, perquè...
No per nosaltres és sorpresa.
Clar, moltes cançons les estem estrenant, com qui diu, i moltes d'altres portem un any fent-nos amb elles.
Escolteu, a part d'aquest concert doncs, que animem els oients de Ràdio Estel, que hi heu d'anar el pròxim diumenge, 1 de juny, a 8:15 del vespre, el grup musical Tocats pel Gospel actuarà a la sala gran de l'auditori amb aquest concert de Gospel Evolution Project. Pregunta obligada, on podem trobar les entrades? Perquè suposo que ja deuen estar a la venda.
A la web de l'auditori, www.auditori.com, o bé a la nostra web, tocatspelgospel.com. Tocats, com si fos en anglès, T-W-O, cats, dos gats.
I com a grup de gospel, quin diríeu que és el vostre tret identitari o què us diferencia d'altres grups?
Que bo. Aquestes són les preguntes que ens has de fer per poder-nos-les preparar en profunditat.
Doncs espera, passem palabra. Passa palabra. A veure, parlem més del concert. Okay. Us ho aneu pensant? Va, us deixem uns minutets perquè ho penseu.
Jo sé que volia imaginar-me, o sigui, presentar als oients, perquè aquí ens estan escoltant, quasi que de parlar de gospel cooperatiu, però que s'imaginin una miqueta el que veurem a l'escenari.
Vinga.
Perquè jo, només d'imaginar-me, ja se me ponen los pelos de punta. Veurem un cor de 100 persones, que és el motor i és el per què de tot això, i el per a què també. Un cor de 100 persones... amb l'Enric Giné al piano, l'Emmanuel Job liderant el concert i a la guitarra i a la veu, el Benilt i el Sega, que són els seus dos baixista i bateries, que també són camerunesos, que venen especialment de Montpellier també per tocar amb nosaltres, i tres solistes, la Clara, la Gemma i el Javi. Per tant, tot això així de gran és el que viurem durant gairebé 2 hores.
Ai, noies, hem d'anar-hi, Mercè?
Sí, totalment. Perquè tu, Montse, quan, com cantaire aquests del Tocats, què sents quan cantes gospel?
També passem...
Bona pregunta, també. Que bones són aquestes noies, de veritat.
La Montse ja ens ha dit, jo no vull entrar. Això. Ja ens ha avisat,
lenta,
eh?
Molt lenta. No, jo sempre me'n recordo fa molts anys, com que la Sònia també en un cap de setmana ens va fer aquesta pregunta i tal, i jo el que vaig respondre aleshores és el que continuo responent avui, no? Que quan canto gospel és com si m'alabés, no sé, és com sí? si estigués en una altra dimensió, perquè alhora que ets, formes part d'un grup però estàs a dintre, i alhora és com si sortissis a fora per sentir tot, no? Llavors, doncs mira, a mi cantar, com diu el meu fill, cantar t'alegra, mama. I dic, doncs a mi també m'alegra.
Noies, us anava a preguntar, que parleu d'aquesta evolució, us vau estrenar, em sembla, a la Festa Major del barri de Sant Antoni de Barcelona ara fa un grapat d'anys.
Sí.
I heu cantat fins i tot a l'auditori. Com ha estat aquesta evolució? Com ho descriuríeu?
Molt dolça. Jo me'n recordo, ara que parles de l'evolució d'aquell primer concert, no? que eren molt poquets, i ja les gravacions sents que sonava molt bonic sí. i molt ben posat.
Tres cançons només van fer en aquell primer concert.
I jo me'n recordo molt la primera vegada que la gent del públic es va aixecar i van començar a picar de mans, no? I després de molts anys i ampliar espectre de gent, ampliar escenaris, ampliar repertori, no? Ampliar reptes, va arribar un punt que dèiem, clar, és que ara no deixaran d'aixecar-se mai. I realment s'ha creat una evolució en la que l'experiència és el que mana. Tu pots cantar... Mira, estem cantant a vegades cançons de Queen, de la Jessie J, de soul dels anys 90, 80 o més antic, no? Independentment del repertori, del lloc, del número de públic, perquè a vegades hem estat amb teatrets de poble amb més gent a l'escenari que a baix.
Sí.
Te n'adones que...
Això és una màxima del teatre, no? Quan hi ha menys gent de públic, no? Persones actuant... En principi s'hauria d'anul·lar. És així, Sònia, no? Em sembla.
Mira, legalment no ho sé, però clar, quan vas amb un grup de 30 persones doncs seria una mica injust, no?
Sí. Clar, perquè vosaltres normalment viatgeu als 80 o com ho feu? O això, qui pugui, no?
Depèn dels concerts.
Per fer els bolos?
Clar, depèn dels concerts.
Home, sempre és mirar un mínim, evidentment, perquè si no, no sonem com tocats, això. Mm. Però normalment, últimament, ens desplacem tots, sí. Mm. I al concert de l'auditori segur que hi serem tots, al 100.
I a part d'una gust, jo haig de dir que mai he assistit a un concert de gospel. Faré aquest diumenge 1 de juny a 8:15 del vespre al grup, escoltarem el grup musical Tocats, perquè hi ha també aquesta part del públic que suposo que també és necessari per vosaltres, no? Aquesta interacció, no? Que espereu també que el públic també s'aixequi, balli amb vosaltres.
I ho esperes sense forçar-ho, és a dir...
Surt natural.
Sí, jo crec que el Gospel Evolution, on estem arribant ara, és això, és temes nous que sonen a pop, que tu el poses per la ràdio, les cançons de l'Emmanuel Job, i dius, ostres, esto me suena a pop, què està dient aquest tio, no? O què està cantant. L'experiència és la interacció amb el públic sorgeix espontani.
Que és xulo, això,
Molt. És molt bèstia. Si tu vas allà, si tu en l'escenari, sense dir mentides i sense necessitat de crear... un aparador, diguéssim, no? Sinó tu te'n vas a l'escenari a tenir la teva experiència. Mira, potser el tret... No sé si és un tret diferenciador d'altres cors, perquè segur que cadascú el té, però si hi ha alguna cosa a Tocats que a mi m'agrada molt és molta autenticitat. Busquem l'experiència nostra. I ahí no hi perdida, tu. Puede ir mejor, puede ir peor, però si tu estàs en la teva experiència i en cantar el que cantes i en viure el que vius, l'altre s'apropa, bé a tu.
Jo és el que anava a dir, també, perquè de vegades cantem que hi ha molt poca gent i això ho he pres al llarg dels anys, no? Al principi deies, ostres, que poc públic que tenim avui. Però al final has après que és igual, perquè és que ens ho passem també dalt de l'escenari que dius, vaig a viure la meva experiència i a més que la gent que hi ha, la poqueta que hi ha, també s'ho mereixen. I llavors ja és com, has après a dir, bueno, és igual, fem aquí una cosa molt gran, independentment del públic que hi hagi. Que si, i si és, evidentment, que si t'ho retorna, doncs la cosa es multiplica per 100,
exacte,
no?
Exacte, pare, això és una màxima. O sigui, quan tu disfrutes, el públic disfruta, sí, no? És inevitable.
Sí. Noies, ja per anar acabant, a part d'aquest concert del dia 1 de juny, teniu alguns altres projectes futurs que ens vulgueu explicar?
Home, igual no podem explicar molt, però sí que l'any que ve jo crec que hi haurà força autoproduccions. I seguir per aquest camí de... Seguir per aquest camí de recerca del nostre propi gospel, no? De com és el gospel. I els detalls concrets us els anirem explicant quan vagin venint.
I això. Per més informació podem consultar alguna pàgina web?
Exacte, o... la nostra pàgina web. 3W.
I el Facebook també, el tocatspelgospel. .com, em sembla que és, i després també et pots subscriure a una newsletter i, bueno, hi ha tota una comissió darrere també que està fent molt bé la feina.
Ai, si estigués la comissió, perdoneu, ens dirien que recordem que hi ha descomptes molt interessants per menors de 25 anys el dia 1 a l'auditori i per grups, a 25 que arribem, no?
Sí, home, i tant.
Pues això, que ho sapiguen.
I a partir de 10 ja hi ha descomptes, també.
També. Mm-hmm.
Doncs escolteu, ja sabeu, teniu una cita aquest diumenge 1 de juny, a 7:45 del vespre, el grup musical Tocats pel Gospel actuarà a la sala gran de l'Auditori de Barcelona. Yeah. Que vagi molt bé i molta sort, Montse Pibernat, component de Tocats, i la Sònia Moreno, directora de Tocats. Que vagi molt bé. Gràcies, noies.
Gràcies. Change for once in my life.
El primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Per exemple, ara tens salmó noruec a talls per 9,90 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a Hipercor.es.
Recorda, salmó noruec per 9,90 euros al quilo.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país. Get up,
stand up. Aquesta setmana us preguntem si esteu a favor o en contra del Barcelona World.
Un tema candent actualitat, Laura, justament avui que n'hem parlat, com dèiem, al Mirador de l'Actualitat. Què és el que més destacaries d'aquest projecte?
Hi ha moltes coses que cal tenir en compte, com el risc que augmentin les addiccions al joc, les abusives rebaixes fiscals al sector dels casinos o la pressió sobre el territori i el medi ambient.
I per què creus que aquest projecte atemptarà contra el medi ambient?
En primer lloc, pel seu requeriment d'aigua. Ecologistes en Acció van estimar que el consum de Barcelona World podria ser de prop de 2.000 milions de litres l'any. Preveuen que el complex requerirà el total de la reserva del consistori d'aigües de Tarragona, que és aigua procedent del riu Ebre, i a més una aportació extra significativa però que encara no s'ha especificat.
Suposo més que això també cal sumar-hi la disminució de disponibilitat hídrica que els experts indiquen que hi haurà els pròxims anys.
Doncs sí, però els problemes mediambientals no acaben aquí. La ubicació del projecte inclou les zones humides de la Pineda, en particular l'espai de la Séquia Major. Aquesta zona està catalogada com a espai d'interès natural per la Generalitat de Catalunya i forma part de la xarxa Natura 2000.
I una altra cosa insòlida, em sembla, és el fet que el recinte inclourà l'espai Beach Club. Què és això?
Això suposa un atemptat contra la llei de costes. Aquesta llei garanteix que el litoral és de caràcter públic i no pot ser exclusiu de cap empresa ni particular, i el que està fent aquest projecte justament és limitar l'ús i l'accés a la platja.
Tot això és cert, però també deixa'm dir que Barcelona World portarà molts llocs de feina.
Sí, no és el primer cop que sentim que es fan projectes o reformes que reduiran l'atur i crearan milers de llocs de treball. Els promotors del projecte Barcelona World han promès crear 20.000 llocs de treball directes i indirectes, 20.000 més d'indirectes, perdoneu, però no han especificat com ni en quines condicions laborals. Això pot portar a que augmenti la precarietat laboral. Així ho ha explicat Eulàlia Reguant, delegada de FIAR Banca Ètica, avui al Mirador de l'Actualitat.
En un espai com el, jo crec, com el Barcelona Bull, el que estem fent també és perpetuant aquesta precarietat dels treballadors i generant o continuant un sistema on les desigualtats cada cop són més grans. Per tant, jo crec que no és aquesta la via de sortida d'una crisi on, a més, a part de generar, sota l'argument, a més, de que generem llocs de feina, que en el futur anirà bé, etcètera, etcètera, quan el que estem fent és generar precarietat.
Aquesta setmana us preguntem si esteu a favor o en contra del Barcelona World. Podeu entrar al nostre web, radioestel.cat, i votar si esteu a favor o en contra.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafe@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel dediquem uns minuts a la poesia amb l'Espai Espurnes, amb Carme Catà i Eduard Soler. Una selecció poètica pel teu dia a dia. Recorda-ho, cada dia a les 10 de la nit i a les 2 de la matinada, minuts poètics amb Espurnes, a Ràdio Estel. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Al maig t'esperen molts moments en què voldràs estrenar. Estrenar nova moda i nous preus que només trobaràs al Corte Inglés. Per noia, vestits de fórmula joven, 29,95 euros. Vine i comença a estrenar tota la moda ara mateix, perquè el maig és el moment d'estrenar. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Les receptes de la Totó.
Avui 52 minuts. Què tal, Carmen Morales?
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Molt bé, i tu?
Fantàsticament.
Molt
aquí
bé.
Amb vosaltres.
La Carmen està llegint la Totó, un llibre que ja ens ha dit que és bo, interessant, però molt dur.
Sí, Patrimonio, de Philip Roth.
Bueno, però el recomanes, eh, aquest Patrimonio?
Absolutament. Mira, sí, aquest llibre està bé. És la quarta vegada que el llegeixo. Sempre em descobreix una cosa nova.
Ah, sí?
Sí.
Avui ens descobriràs com cuinar la salsa pesto.
Sí, molt fàcil. Sí, sí, sí.
És fàcil?
És facilíssima. Podem parlar de què hem fet aquest cap de setmana, perquè la salsa pesto ja està feta, ja.
Ja està feta. Ja. Que Dio. Fàcil, no?
Ai, sí. Quan surt el tren ràpid i dius, ja.
Ai, Toto. Va, doncs vinga, ens hi posem amb la salsa pesto.
Bueno, si voleu.
Quina música et posaries per cuinar la salsa pesto?
Ai, una molt divertida, molt fresca, perquè és molt refrescant.
Sí,
molt
no?
Agradable, molt. Té un color fantàstic, verd. Però verd... verd...
Verd.
De l'alfàbrega, no del verd de l'espinac.
Sí, verd, que és més maco.
Ah, sí,
no?
Maquíssim, sí.
I què hem de fer? Va, vinga, ens hi posem. Doncs ah, bueno, que... música així, divertida.
Sí.
A veure si el Toni ens pot buscar una música divertida.
Refrescant.
Va, Toni, posa'ns una música divertida.
Suau.
Que estem a la cuina, que volem suau, cuinar amb alegria. Aquesta...
Sí.
Vale, vinga, què necessitem? Mira, ingredients.
La pasta que vulguem. Sempre, bueno, l'espagueti és la pasta reina, no? Però... Qualsevol pasta està bé. La pasta que vulguem, necessitem pinyons. Ja una vegada vaig dir, i repeteixo, espanyols. Perquè espanyols no frente a catalans, espanyols frente a uns que venen, no sé si de Pakistà o d'on, no sé d'on venen, que no saben a res. Pinyons d'aquí, del país. Necessitem alfàbrega. Comprem un test. Aquesta música és...
T'agrada?
Sí, no sé.
És mona, és xula, sí. És xula, sí.
És del Pasqual Comelade. Mira. Què?
Bé, m'encanta.
Sí, bueno, està bé, està molt bé. Sí,
sí? Per... Sí, sí, adient per cuinar el, la salsa pesto. Sí, sí, sí. Vinga, va, llavors, els pinyons, que els pinyons, preferiblement que siguin espanyols, sí. Què més?
Comprarem un test d'alfàbrega, que ara, ara ja estan en totes les floristeries, en totes les tendes de flors. A ser possible, n'hi ha de diverses classes, una que és de la fulla molt ampla, perquè no és tan, tan olorosa. L'alfàbrega és olorosíssima. És una planta que s'utilitza per matar mosquitos. Per matar, no, perquè és per espantar insectes. I és per l'olor.
Clar.
Llavors, la de fulla més ampla es pot utilitzar qualsevol, però la de fulla més ampla és més suau. Recomano aquesta. Necessitem un all, al que li treurem la llavor, sempre.
Això sempre, ho repetim, sempre recomanes.
Perquè no es repeteixi. No, està molt bé. I un xorrito d'aceite.
Un rajolí.
No, però més que un rajolí.
Més, eh?
Un bon rajolí. De,
un torrent. Un,
sí, com si estem parlant d'una salsa per quatre persones, necessitarem 100 grams aproximadament de pinyons, doncs li posarem 100 grams aproximadament d'oli també.
Vale.
Bé, i un formatge parmesano. Sempre recomano que sigui en un tros i que tu a casa siguis qui ho ratlli, perquè si no el ratllat pot ser que estigui una mica ranci o una mica vell. O una, sí, m'agrada més fer-lo o que t'ho facin on el compres, però que t'ho facin davant teu, com la carn picada. No? I això és tot el que necessitem. I què hem de fer? Doncs posar amb el got del mini pímer el formatge...
Parmesà.
Parmesà, a trossos, el formatge, els pinyons, i un i l'all i el rajolí d'oli. El piquem tot. I quan està tot molt ben picat i és una salsa, li afegim l'alfàbrega. Que no l'hem afegit abans perquè no es trituri tant i tant.
Sí.
De tal manera que queda una salsa de color verd claret maquíssim. I això es serveix sobre la pasta que hem elegit.
I ja està?
I res més, absolutament. Què fem després per adornar? Sempre és bo adornar els plats. Què fem? Doncs li ratllem una mica més de formatge a sobre la pasta, que sempre s'ha de servir com si fos un volcà o un... No estès en el plat perquè es refredi, sinó com un volcà, ja ho he dit bé. Li afegim el formatge i li afegim, si volem, uns pinyons crus o, si volem, que les hem passat una mica per la paella, perquè es torrin una mica, que sempre són una mica més agradables. És un plat fantàstic, és un plat per quedar fantàsticament bé les nits d'estiu, si tens a sopar alguna cosa. El fas en 5 minuts, pots deixar la salsa feta...
Aquesta no és com la bolognesa, eh?
No, aquesta és molt més suau.
El pesto?
Sí, molt més suau.
Però a mi se'm repeteix més. Potser és perquè no faig això de treure la llavor de l'all, eh? Ara ho faré.
Està fatal, el pesto, si ho he
perquè
de dir.
Perquè és clar.
És essencial. Això no em canso de dir-lo. La llavor. La llavor de tot.
Ai, Dodo, quina il·lusió que estiguis avui aquí, perquè sí. Vull que escoltis aquesta cançó.
Aviam,
que
ens ho seguim.
Aviam, que, aviam. Exacte. Perquè és una cançó que no va guanyar el dissabte. Vas veure Eurovisió, tu, el dissabte?
Ai, no.
Doncs aquesta cançó va ser preciosa.
Sí.
I es va quedar en segon lloc.
Sí, Mercè, com dèiem, fa dos dies que el Festival d'Eurovisió doncs, va tenir la seva, una nova edició. Com dèiem, Àustria es va endur el triomf amb Conchita Wurst, però, com deies, aquesta cançó d'Holanda va quedar segona. Es diu Calm After the Storm. Molt xula, eh?
També és xula, eh? Ens agrada moltíssim.
Sí, sí, sí.
Calm tras la tormenta.
Sí.
Ostres.
Què et sembla? Va, te la dediquem avui, Toto, perquè ets una persona molt gran i molt maca. D'acord?
Vosaltres sí que sou maques.
Vinga, Toto, que passis sí. Molt bona setmana. Moltíssimes gràcies per aquesta recepta d'avui.
Gràcies per aquesta abraçada que m'estàs donant, que sé que significa molt. Gràcies.
Vinga, Toto, molt bon dia. Nosaltres ens quedem amb aquesta cançó, eh? Abans que...
Abans que ens posem a plorar tots. Sí.
Vinga, ens hi trobem demà, com ja sabeu, a les 8 del matí. Que vagi molt bé el dia.
Fins demà. Fes un net molt fort.